ordre públic, atemptat contra l'autoritat i també lesions i danys. I canviem de qüestió perquè els TEDx dels Mossos d'Esquadra van fer explotar un artefacte després que ahir a la tarda uns nens el van trobar surant a l'aigua de la platja de la Rabassada de Tarragona. Els nens van portar l'artefacte a la caseta de vigilància de la Creu Roja, des d'on es va avisar els Mossos i també a la Guàrdia Urbana. La policia local va desallotjar la platja i un cop acordonada la zona, la bomba es va fer esclatar. I ara marxem cap a l'exterior, perquè el govern britànic ha decretat el primer confinament local del país a la ciutat anglesa de Leicester. S'han tancat les botigues no essencials i també escoles, com també es demana evitar els desplaçaments innecessaris. I avui també us expliquem que després d'un llarg procés que ha durat més de 3 anys, finalment l'Ateneu Universitari Sant Pacià ha anunciat que el proper curs l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona passarà de ser una escola universitària a ser un centre autònom dins l'Ateneu, amb la denominació Ad Instar Facultatis. Això suposa que a partir del mes de setembre l'Institut començarà un període de prova de 5 anys que finalment el portarà a esdevenir una facultat de litúrgia. Per cert, si voleu llegir més d'aquesta informació, podeu fer una ullada a catalunyacristiana.cat. I ja per acabar us oferim en aquest butlletí informatiu un apunt per l'agenda. A les 6 d'aquesta mateixa tarda comença la presentació en línia del llibre Esperança després de la Covid. L'organitza l'editorial Claret i també Càritas Catalunya. Nosaltres, com sempre, deixem la informació aquí, però com ja sabeu, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 2810 i catalunyacristiana.cat. Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Bon dia. Avui és dimarts, dia 30 de juny, i passen ara mateix 4 minuts i 25 segons de les 11 del matí. Deia Paulo Coelho que el fracàs és part de la vida, que si no fracasses, no aprens, i si no aprens, no canvies. Així que disposem-nos avui a fracassar, encara que sigui només una mica, que voldrà dir que haurem après alguna cosa de nou. Benvinguts.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida. Amb Miquel Murga.
I és que sembla que era ahir que donàvem la benvinguda al mes de juny i avui ja li diem adeu-siau. I és que amb tot el que ha passat, el cert és que les coses passen molt, però molt, molt, molt de pressa i gairebé, de vegades, sense ni adonar-nos. Com passarà també el programa d'avui. Abans, però, hem de fer i aprendre moltes coses. Avui, per cert, amb un programa musical per endavant i amb la música més nostra i tradicional com a protagonista. En parlarem de seguida. I tot això serà possible, primer, gràcies a la vostra companyia i a la vostra fidelitat, i després gràcies a tot l'equip del programa. El Jordi Carretero, el control tècnic i muntatge musical. Bon dia, Jordi. I avui amb les col·laboracions habituals del David Murga i la Marisol de la Orden. I un home que també es manté fidel dia rere dia al nostre costat. Bon dia, senyor Ramon.
Home, pues jo fiel sí que sóc, sí. Bon dia, senyor Miquel. Zap, zap.
Mira, havia de confessar una cosa, senyor Ramon. Al principi, mira, avui li diré, ja fa dies que volia dir-li, però avui li diré. Al principi em va costar una mica acostumar-me a tenir-lo vostè aquí cada dia, a l'estudi, al meu costat, i també havia de dir que de vegades fins i tot se'm feia una mica... no sé com dir-li, perquè no... Ja m'entendrà, no se m'enfadi. Se'm feia una mica carregós saber-lo d'aguantar en començar cada programa. Però ara ja no sé si sabria fer el programa sense vostè. Miri, què li dic?
Hombre, pues això m'alegra molt de sentir-lo, senyor Miquel, perquè yo vine aquí con toda la buena voluntad del món, ¿eh? Y Radio Estel ya es como la meva casa, ¿eh? Y todos los cafés o programas ya son como la meva familia. No sé si m'entén, ¿eh?
És molt bonic això que diu, senyor Ramon, i li agraeixo molt, a més, per això destacava jo el tema de la seva fidelitat cap al programa, m'entén?
Que jo li lo repeteixo, jo sóc molt fiel, pensi que la meva Pilarín, que em vau descansi mai, però mai, no li vaig ser infiel ni con el pensament, eh?
Molt bé, escolti'm, ni amb el pensament, diu, eh?
No, ni una vegada... Bueno, una... Poder estic exagerant una mica, eh? Con el pensament, a lo mejor, si li dic la veritat, una mica sí, però sense cap mala intenció, eh?
Sense mala intenció, eh? Ja ho veig, sí.
Ara que ho penso, poder sí, eh? Però li prometo que mai li vaig ser infiel, eh?
No cal que em prometi res, escolti, jo no sóc aquí ni perquè em prometi res ni per jutjar ningú. A més, ser infidel amb el pensament requeriria tot un debat interessant que un dia podem fer, però no és avui el que toca, eh? No sé exactament què vol dir això de ser infidel amb el pensament. En fi, no ho entenc gaire.
Bueno, pues que, por ejemplo, que quan anàvamos a la platja i jo veia una dona que estava de buen ver, pues pensava, mira que guapa aquesta dona.
Bé, escolti'm, reconèixer la bellesa, que, vaja, no tinc cap sensació que sigui cap mena d'infidelitat, però, en fi, amb això, escolti, cadascú hi posa les seves normes. Aquí no seré jo qui les marqui. I ara entraríem en un carrer sense sortida, que no és el que hem de fer avui.
Bueno, bé, i ara que no t'he pensat, també, quan anava a comprar el diari de Deports allà al quiosco...
Què li passava al quiosc? I què li passava al diari?
Bueno, pues que la noia que l'ho vendia era molt guapa i molt simpàtica, eh? I sempre me deia, bon dia, senyor Ramon, com està, senyor Ramon? Que guapo i que ben pentinat va avui, senyor Ramon. I, pues claro, con todo eso, pues ya me entén, eh? Ya me entén.
Ja l'entenc, què?
Bueno, pues que jo li respondia, eh? Jo li deia, tu també estàs molt guapa i ets molt simpàtica.
Bé, escolti, em repeteixo, eh? A mi això em sembla més aviat un acte de cortesia i de bona educació, sobretot si es diu amb bona intenció, eh? Em sembla això que no pas una infidelitat, la veritat.
Ah, vale. Pues miri, pues ya me quedo més tranquil, eh? Porque son cosas que un sempre té a dintre i no sap muy bien si están bé o no están bé.
No passa res, ja ho dic jo, senyor Ramon, tranquil·litzis. No sé com hem acabat parlant del quiosqui del diari esportiu, però, en fi, ja que hi som, vostè és del Barça o no?
Bé, por favor, que la duda ofende, clar que soc del Barça. Bueno, primer soc del Betis, però després del Barça, claro.
Doncs, escolti, no està la cosa gaire... No està gaire bé, la cosa. Jo no hi entenc gaire de futbol, però estan en baixa forma, no?
Home, no, per què dius? No digui tonteries. El Betis sí que està fotut, pobre, que estem allà al número 13 de la classificació, que escolti, ni amunt ni avall, ni primer ni últim, ja que no sabem on estem. Però el Barça ja li dic jo que guanyarà la Lliga, ja ho veurà.
Doncs no ho sé, no sé si fer-la gaire a casa, perquè no us veig jo amb gaires forces ni amb gaires ànims.
Sí, home, sí, que sí, sí, Miquel, que tot això és una estratègia, escolti, per donar-li una mica de vidilla a los merengues.
Vaja, molt bé. És a dir, que segons vostè el Barça està perdent punts expressament perquè la Lliga tingui més emoció, no? I perquè el Madrid se'n refia una mica.
Això mateix, això sí. Però ja li dic jo que a partir d'ara tot lo guanyarà.
Doncs està molt bé que ho guanyi tot a partir d'ara, però si el Madrid, ja li dic una cosa també, si el Barça ho guanya tot, però el Madrid també ho guanya tot, acabarà guanyant la Lliga perquè va dos punts per davant del Barça,
Ah, sí? Bueno, vostè no se preocupi, que ja veurà com tot acabarà bé.
Molt bé, si vostè ho diu, jo m'ho crec. I si no, tal dia farà un any.
Claro que sí, no se té que perdre mai l'esperança, perquè l'esperança és l'últim que se perd. He dicho, ala.
Molt bé, doncs vinga, perfecte, ha dit això. Per cert, avui la llista del programa, el nostre top 10, el dedicarem a la dansa més vella de totes les danses que es fan i es fan. Ho sabia, no?
Anda, i això què és, una adivinança?
No, home, no, això és així com es defineix la sardana, és a dir, la dansa més vella de totes les danses que es fan i es fan. Avui busquem precisament la llista de 10 sardanes de les que més s'agradin a la gent.
Ah, vale, que no l'ho havia entès, pensava que m'estava posant una prova.
Escolti, vostè balla sardanes?
No, jo això no, La meva Pilarín, que va a un descans, ella sí que ballava, I molt bé, per cert, però jo no. Que m'agrada molt, I tot el diumenge, quan anàvem amb ella a la plaça, escolti, anàvem allà, ella ballava, i mentre jo vigilava.
Què vol dir, que vigilava la Pilarín?
No, jo quan tots estaven allà ballant, ja, jo era el que guardava los bolsos.
El que guardava els bolsos? Però si el que es fa normalment és posar-los al centre de barrotllant allà mentre ballen.
Bueno, pues això mateix, pues, posaven els bolsos allà al centre i jo me portava una cadira plegable d'aquelles de la platja i me sentava allà al costat i així ningú se us emportava.
A veure, un moment. Primera, si posen les bosses al centre, tot recollit, suposo que entre altres coses deu ser perquè així estan controlats i ningú se'ls pot emportar. I segona, escolti, vostè seia allà al mig de barrotllana, al costat de les bosses?
Pues sí senyor, així veia bé com ho ballava la Pilarín, Estava allà sentat jo i de pas controlava los bolsos, per si acas. Bueno, escolti, i al final també feia el crit,
Perdoni, feia el crit? Quin crit?
Jo me dic, sí. Jo quan s'acaba que tots diuen viva, pues jo també aixecava la veu i deia viva.
Perdoni, no diuen viva, diuen visca. En fi, ja l'he entès.
Ah, vale, pues això.
Doncs mira, avui farem una llista de 10 amb 10 títols de sardanes, que ens ho ha demanat molta gent.
Ah, vale, pues ja estaré atento, Jo los títols de la cançó no les conec, però les puc cantar totes, Como que anava a totes les sessions. Bueno, algunes sí que les sé, Esa de la Santa Espina, esta la ballaven sempre. I luego també m'agradava molt aquella de Baixant de la Font... Ah, Baixant de la Font del Gà... Que si no la canto només una lletra, Baixant de la Font del Gà, una noia, baixant per la Font del Nord, una noia ha caigut. No sé què deia, una cosa així.
Una noia i un soldat.
Eso, una noia i el soldat. Escolti, que jo la cantava quan la posaven, Però jo sempre veia allà el del clarinet, que aquell clarinet petit que toquen allí, li deia, toqueu aquesta de la Baixant de la Font del Gat.
La del Flabiol, deu voler dir.
Bueno, això, el que toca el clarinet petit i la bateria.
Home, escolti, bateria no, home. No és una bateria, allò. Deu voler dir el tamborí.
Bueno, pues això mateix. Bueno, ai,
no em toqui el micròfon. No li doni cop, sisplau.
Vale, perdoni, que aquí me... Bueno, escolti, i luego, sap el que m'agradava molt també? Quan anàvem al concert de la coral, que també cantaven sardanes i després, al final, cantaven aquella cançó que tots se posaven de peus ahí i escolti, aquello me posava los pèls de gallina,
La pell de gallina.
Eso, la pell també, però los pèls me posaven de gallina, escolti, no se pot imaginar, Com era aquella? Ah, sí, aquella, el cant de la senyora.
De la senyera.
Sí, exacte, sí, que posaven les senyeres que cantaven el cant de la senyora.
Però igual, escolti, ja està, ara no ens podem discutir, deixem-ho estar. Hauria d'anar marxant, que, miri, gairebé un quart de 12 i encara estem aquí parlant.
Ah, vale, pues escolti, per què no posa el cant de la senyora?
Primer, perquè no es diu així. Segona, perquè avui és un programa dedicat a sardanes, no als himnes, I tercera, perquè el Jordi no li ha dit que la tingués a punt i, per tant, no la podem posar.
Ah, vale, pues jo ho soluciono jo, ja, vaig per callar. Jordi, escolta... Aquí, en aquest botó, on tens el cant de la senyora? Per què no posen el cant de la senyora aquí? Vinga.
Vinga, en fi, ja està. Jordi, ni cas, eh? Ni cas, eh? I tu és el que tens aquí a punt, eh? A veure si ara acabarem fent un programa segons el que diu el senyor Ramon. En fi, tu fidel al guió, ja està. Continuem, va. Recapitulant, i segons ja us avançàvem ahir, avui farem la llista de les 10 sardanes que més us agraden, aquelles que creieu que no haurien de faltar mai a una ballada ni a un concert de coble. Trieu-ne, si és que sou capaços, perquè això és una cosa difícil, només una, eh? Una sardana, la que més us agradi, la que més heu ballat, la que penseu que és indiscutible, jo que sé, agafeu el criteri que vulgueu. I com que sé que és molt difícil, i mentre us acabeu de decidir i aneu pensant, escolteu això que us hem preparat en forma de prèvia.
Ho diu la dita popular. La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. I segurament la majoria dels catalans i catalanes hi estan d'acord amb aquesta afirmació. Però és molt probable que si investiguem una mica trobem alguna frase semblant que digui el mateix de les jotes aragoneses, de les sevillanes a Andalusia, l'escot de trigé a Holanda, la troika a Rússia o el barambaye al Senegal. Així que emocionem-nos, però només el just i necessari. Sí, és cert que podem estar orgullosos dels valors de la nostra dansa tradicional i també de la repercussió que té habitualment quan cobles o colles sardanístiques l'exporten a trobades i certàmens folclòrics d'arreu del món. Molts són els compositors que han deixat petjada amb les seves obres en el panorama musical de la sardana. Pep Ventura, Amadeu Vives, Enric Morera o Juli Garreta, entre els més tradicionals. I més propers als nostres temps com Antoni Pérez Moya, Vicenç Bou, Eduard Toldrà, Conrad Saló o Ricard Vilarassau. Tots ells al costat d'una llista inacabable i que ara que obviem injustament mereixen el reconeixement i els honors d'haver creat obres musicals que tantes i tantes vegades molts de vosaltres heu ballat tot fent rotllana a la plaça del poble. La magnitud de la sardana és tan gran que està considerada la dansa nacional de Catalunya i tot i que ballar-ne és a la base de tothom que vulgui afegir-se, el cert és que fer-ho correctament, amb totes les normes establertes, és més complicat del que sembla a primer cop d'ull. La sardana s'estructura en diverses parts, anomenades tirades, de les quals n'hi ha de dos tipus, curts i llargs. Els balladors han de comptar per tal de saber quan i com s'acaba de ballar. A més, han d'identificar els canvis de ritme, de volum sonor i d'altres motius musicals per interpretar-la correctament, l'aire, el salt petit o el salt fort. Tot i aquesta suposada complicació, el cert és que l'important és que a cada rotllana hi hagi un cap que controli tota aquesta normativa. Així, fent cas a les seves indicacions, no es té per què acabar malament. A més, gràcies a la composició d'algunes lletres, moltes sardanes han traspassat la frontera de ser estrictament per ballar i s'han convertit en peces d'autèntic concert. Cantants populars de sempre com ara Salomé o Ramon Calduc se'n van especialitzar i un grup de rock creat als 60, curiosament madrileny, Los Relámpagos, van fer una versió extraordinària de la Santa Espina. Actualment, la sardana continua viva entre nosaltres i, a banda de les ballades habituals de cada cap de setmana, cantants com Marina Rossell li han dedicat versions a alguna de les peces més populars o, en un camí de tornada, la cobla contemporània ha versionat els èxits més coneguts de la cantant Rosalia al ritme de sardana. Avui us demanem, com gairebé cada dia, una opinió poc menys que impossible. Que ens digueu, de tots els centenars de sardana que existeixen, quina és la que més us agrada. Així que feu rotllana, agafeu-vos de les mans i ja podeu dansar, perquè aquí comença l'Odeu meu.
Odeu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Doncs ara sí que enfilem el camí de la llista d'avui. Busquem, recordeu, les 10 sardanes que més us agraden. I només cal que feu l'esforç de dir-nos-en una, només una d'aquestes sardanes. Ja sabeu que ho podeu fer a través, per exemple, de les xarxes socials, concretament Instagram i Facebook, on heu de buscar el nom del programa, o Déu meu, i allà hi trobareu un post amb la pregunta del dia, amb la llista del dia, on només heu d'escriure la vostra opció i nosaltres el rebarem directament. També ho podeu fer a través d'un correu electrònic a odeumeu@radioestel.cat, odeumeu@radioestel.cat, o enviant-nos una nota de veu o un missatge escrit al nostre telèfon habilitat pel WhatsApp, que és el 644-34-3010, 644-34-3010. Tots aquests mitjans estan oberts els 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, perquè hi participeu i ens heu arribat tots els vostres missatges. Des d'ahir que anunciàvem la llista, fins al programa d'avui, que quan acabi, fins al final del programa, tindreu temps d'enviar-nos les vostres opcions per configurar aquesta llista de les 10 sardanes que més us agraden. I a més a més, recordeu, cosa important també, que la vostra participació pot tenir premi, perquè entre tots els participants al final del programa sortejarem un lot de vins Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que et tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance, vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubianes. Lovers Wine Elegance, vins que desperten passions.
Serà, com és habitual, a la nostra llista de 10 cada dia molt difícil confeccionar-la al final, perquè avui, molt concretament, amb el tema de les sardanes, tenim una participació extraordinària i molts títols per triar. Alguns dels que s'han fet arribar en forma sonora són aquests.
Hola, bon dia. Una sardana que m'agrada molt és Aquell rossinyol, de Ricard Vilarassau. Gràcies.
Per mi, les sardanes que més em fan goig i que m'agrada ballar i que m'alegren el cor són el Sant Martí de Canigó, el Cavaller enamorat, la Llevantina, l'Empordà, Cançó d'amor i de guerra i la Sardana de les monges. Que passa que n'hi ha moltíssimes més, però és que és impossible dir-les totes.
Mare de Déu, amb la quantitat de sardanes maques. Bueno, jo no en diré més d'una, avui em passo. La Santa Espina és la Moreneta, Llevantina i Recorda Calella. Au, adéu-siau, bon dia.
La sardana que més m'agrada és la Santa Espina. Composta pel mestre Enric Morera, és sens dubte la més popular. Un segon himne de Catalunya que, sens dubte, ens fa vibrar.
Oh, Déu meu!
Les 10 sardanes que més us agraden són les que busquem per la nostra llista d'avui, pel nostre top 10 particular de Ràdio Estel, a l'O Déu meu. I per no posar una sardana, concretament a vora d'il·lustrar musicalment el programa d'avui, ja que aquestes en seran, de fet, les protagonistes del top 10 final, he buscat una cançó que parli de sardanes. Bé, que al final també, deixant-nos de punyetes, també acaba sent una sardana. Diferent, però una sardana que servia per parlar de la ballada de la Festa Major i de la forma i maneres que ho feia la Trinca, precisament des del seu àlbum Festa Major. Així que arriba l'hora de ballar sardanes.
Arriba l'hora de ballar sardanes. Ja es posa la tenora a refilar. Renoi, tots en tenia moltes ganes, que els ossos ens podrien rovellar. Les mans alçades tots fem la rodona, que en sabem comptem el contrapunt. Vigila que són llars aquesta estona i treu aquesta cara de difunt.
El vicari de Vic que té pèls al melic.
Hi ha noies amb la mitja forada, hi ha dròpols que no saben quan se salta, hi ha cops que la rotllana surt quadrada. Però bona voluntat mai no ens en falta. Ser ballant no fas cap filigrana, potser tu no et bellugues tal com cal, però ni matí punteja una sardana, que un cop de tant en tant no fa cap mal. Arriba l'hora de ballar sardana, ja es posa la tenora. Ganes, que els ossos ens podrien rovellar.
alçades tots fem la rodona. Els que en sabem comptem el contrapunt. Vigila que són llars aquesta estona i treu-te aquesta cara de difunt.
El vicari d'Arles ni té pèl ni té res.
Donzella tan formosa i tan cofoia que dissortadament restes leiada. Qui gosarà ton cor omplir de joia? Qui gosarà deixar-te espaterrada? Donzella esdevinguda, dissortada, quelcom estorador t'ha encès el pit. Els llavis et van fer una segellada. De fot, quin català més ben escrit.
Arriba l'hora de ballar sardanes, ja es posa la tenora a refilar. La noita se'n tenia moltes ganes, que els ossos ens podrien rovellar. Les mans alçades tots fem la rodona, els que en sabem comptem el contrapunt. Vigila que són llars aquesta estona i treu-te aquesta cara de difunt. Arriba l'hora de ballar sardanes, ja es posa la tenora a refilar. La noia tots en tenia moltes ganes, que els ossos ens podrien rovellar. Les mans alçades tots fem la rodona, els que en sabem comptem el contrapunt. Vigila que són llars aquesta estona i treu-te aquesta cara de difunt.
I aquí és quan el senyor Ramon hagués dit viva! Que no és viva, senyor Ramon, encara, mira, mira des de fora, és visca, eh? I tota la gent agafar les bosses una altra vegada i esperar que la cobla retrobi una altra vegada una nova partitura per una nova sardana i continuar la ballada. Falten 3 minuts, arribarem al punt de 11:45.
Ràdio Estel. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Nous accessoris, noves combinacions. Tot ha canviat i els teus complements preferits també. Per això tens una selecció d'ulleres de sol al 40% de marques com Christian Dior, Ray-Ban, Vogue, Hawkers i Polar. I un 50% de descompte en una selecció de Pandora. Nous temps, noves rebaixes al Cort Inglés.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murgà.
Hola, Déu meu, de Ràdio Estel, busquem la llista de les 10 sardanes que més us agraden. Així que hem pensat que era un bon dia també per parlar de les tradicions, entre les quals hi hauríem de tenir en compte, dic jo, les sardanes. Perquè des d'on i fins on podem acotar el que és una tradició? Les tradicions sempre van per força arrelades a la nostra història, a la nostra cultura popular. A més de les més generalistes, cadascú pot construir les seves pròpies tradicions? Són aquestes i moltes altres preguntes que se'ns plantegen quan ens posem el tema davant nostre. Així que hem decidit deixar deixar-nos assessorar per algú que n'ha fet de les tradicions, de l'estudi de la cultura popular, de la festa i, molt concretament, de les nostres festes, gairebé el seu argument de vida. Amadeu Carbó, bon dia i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, bona hora i encantat de ser aquí. Amadeu Carbó és folclorista, escriptor i dinamitzador cultural i, com ell mateix es defineix, activista en el món festiu. Els castells, els gegants, les corals, entre moltes altres coses, formen part del seu tot, de la seva vida. I n'ha deixat constància en un munt de llibres i escrits que així ho testimonien. És membre del Consell de Cultura de Barcelona i del seu comitè executiu i codirector del programa Festa Festa, el que va començar com un programa de ràdio, a Ràdio 4, i que s'ha reconvertit en un espai web a festafesta.net. A veure si ens ajuda una miqueta, a veure si ens ajuda, Amadeu.
Intentarem, farem el que puguem perquè no és fàcil. Sí,
no,
no
perquè,
és fàcil.
Nen, volem treure l'entrellat una mica de tot això del món de les tradicions perquè ens hi hem perdut una mica. A veure, es pot definir de forma fàcil i clara el que és una tradició?
Vejam, de manera científica no, si tenim en compte que, per exemple, tant de festa per un cantó com de tradició, podríem trobar els antropòlegs, sociòlegs, etc, han fet com unes 300 definicions diferents.
Caram.
Amb matisos. Però a nivell general, que som la gent que correm pel carrer, sí que podem fer una aproximació. Per exemple, una tradició d'entrada, abans comentàvem que tu pintes el pati a l'estiu.
Per exemple, sí.
Això entra dins el teu terreny personal, per tant, és un costum. Un costum
molt
personal,
bé.
No és una tradició.
Per molt que jo vulgui elevar-lo a la tradició, no ho aconseguiré.
Ara bé, el dia que aconsegueixis que tot el teu poble pinti el pati, o no el teu poble, només que ho aconseguissin
el barri,
llavors diríem que el barri de tal lloc, de tal lloc, hi ha una tradició fantàstica. A més, si ho fem 2 anys aquí a Catalunya, ja diem que és tradició. Som així. Diríem, com s'ha fet tota la vida, o que es perd en la memòria dels temps, aquí pintem els patis a l'estiu. Llavors, per tant, vol dir que la tradició, d'entrada, ha de tenir un element col·lectiu. Si no es té aquest element col·lectiu, difícilment podem parlar de tradició. Després hi ha un altre aspecte que és fantàstic per definir la tradició i que ens pot donar pistes. La tradició l'hem d'entendre etimològicament. Si no l'entenem etimològicament, l'etimologia ens ajuda a entendre moltes coses. Sempre. Quan parles de verdura, ja saps que és verd, oi? Doncs aquí el mateix. Quan parlem de tradició, sabem que ve de la paraula tradere. I que en llatí vol dir transmissió. Que vol dir que ens ho han llegat. Per tant, si ens ho han llegat, quan el meu pare o la meva mare moren i em lleguen alguna cosa, em lleguen el seu patrimoni. Per tant, ja estem parlant d'alguna cosa més. Per tant, vol dir que jo puc iniciar col·lectivament, podem iniciar nosaltres ara una tradició, que, per exemple, les tradicions totes són inventades, D'entrada, totes són inventades. Però ha d'haver-hi aquest ingredient de traspàs generacional o de transmissió. Si no, difícilment es pot considerar tradició. De fet, per exemple, nosaltres, en aquest país, quasi bé la majoria de tradicions que estem realitzant ara a nivell de festes majors, moltes ens les vam inventar o vam participar inventant-les a partir entre el 78 i el 90 ens en vam inventar.
Sí, la nova etapa democràtica.
Ens en vam inventar un fart i ara diem que són tradicions quan encara no hem efectuat el traspàs generacional.
Tot i que, si ens atenem a això, són tradicions que ja van pels 50 anys, per tant,
sí, exacte.
Que ja tenen una certa vida,
Exacte, però molts de nosaltres les hem vist néixer. Per exemple, sense anar més lluny, el correfoc de la Mercè.
Suposo que hauríem de partir de pensar que cada país, cada cultura, cada espai geogràfic, amb identitat pròpia, té també les seves pròpies tradicions, per tant.
Sí, perquè si, a veure, si en tant en quant considerem aquest espai propi cultural com un espai, això de l'identitari té problemes de definició, però sí de pertinença.
Sí.
De pertinença, és a dir, som grups humans que tenim uns denominadors comuns i tendim a construir, perquè les tradicions són constructes, les festes són constructes, a construir aquest espai que, en el fons, és molt interessant, perquè, en el fons, és un espai simbòlic. És a dir, és immaterial, no existeix. Nosaltres, les tradicions, si ara vull anar a buscar la tradició, no la trobo en un calaix com puc trobar un quadre en un museu. És immaterial. Per tant, nosaltres, tots col·lectivament, hem de fer un esforç cíclic de construcció. Les construïm, i això és fantàstic, perquè vol dir que, malgrat sempre, per exemple, per Nadal diem, oh, és que a casa el Nadal, per exemple, sempre el celebrem igual. Mentida, perquè cada any el construeixes de nou. I segur que hi ha variants. Per exemple, el Nadal és un espai fantàstic per redefinir el grup familiar,
sí,
perquè malauradament hi ha defuncions, i ja per Nadal es noten molt, per tant ens hem de redefinir com a grup i ja ho celebrarem diferent, perquè resulta ser que aquella tieta que li agradaven les neules d'aquella manera ja no hi és, i aquelles neules, llavors, que no agradaven a ningú, es perpetuen a la taula amb record de la tieta. És a dir, hem sigut capaços de construir un imaginari nou. O els que arriben de nou, que són benvinguts, evidentment, no? Doncs la canalla, aquells que ens arriben amb la parella i que construïm constantment llaços nous a partir de la tradició pel Nadal. Però això passa en moltes coses.
Per tant, si l'àmbit geogràfic no és definitiu en aquest sentit, podríem arribar a la conclusió que compartim o podem compartir tradicions amb diferents àmbits geogràfics, en diferents països, amb diferents...
Sí, no, però l'àmbit geogràfic sí que pot ser definitori en el sentit que defineix l'àmbit cultural, també. Per exemple, si agafem la nit de Sant Joan, veurem que Pirineu, ara s'ha posat molt de moda que les falles són patrimoni immaterial de la humanitat i ara tothom les coneix, fa 10 anys no les coneixia ningú, però en el cas de, llevat de la gent de Pirineu, veurem que en l'àmbit de muntanya el Sant Joan té unes maneres de celebrar-se que, per exemple, a la plana són diferents. Sí. Per exemple, nosaltres som a la plana o a la ciutat som fogueres de trastos, no d'andròmines, de trastos vells. Traiem els trastos vells i els cremem. I, en canvi, a Pirineu, molts dels pobles de Pirineu fan falles, que per nosaltres eren grans desconeguts. I hi ha un denominador comú, que són pobles de muntanya. Per tant, l'àmbit geogràfic també condiciona. I, evidentment, una part molt important en la tradició és la gastronomia. Per tant, l'àmbit geogràfic aquí és clau, també. El producte és clau.
Ara parlarem de gastronomia, que això em té atabalat una miqueta.
No, més que atabalat, a mi m'agrada molt.
Sí, no, està bé. De tota manera, sempre hem escoltat dir que Catalunya és un país ric en tradicions. Això és realment així o és equiparable al que tenen altres països i això ho acabem dient una mica per complaure el nostre ego personal?
És tremendament ric en tradicions, com qualsevol altra comunitat amb identitat pròpia.
Sí, veus, les coses són certes, eh? Ric i
sí, perquè totes les comunitats humanes que tenen una certa mirada clara de grup tenen tradicions fortes. Quan desapareixen les tradicions és quan convertim les comunitats, les liquem, les convertim en identitats líquides. Per exemple, el cosmopolitisme o la globalització, que culturalment no és res més que convertir-nos en identitats líquides, fa que tot s'estandaritzi i tot sigui igual. Per mi això és una pèrdua de patrimoni. Si perdem patrimoni, som més pobres, en aquest cas culturalment.
Però aleshores, deixi'm que ho digui, un país on en les últimes dècades ha rebut infinitat de milers i milers de gent d'altres cultures, no només de la resta d'Espanya, sinó de Llatinoamèrica o d'arreu del món, i que també aporten la seva riquesa tradicional...
I que nosaltres...
Com ho compaginem, això?
No és que ho compaginem, és que això s'ha de rebre amb una naturalitat absoluta. És a dir, quan parlo, per exemple, de cultura popular a Catalunya, ara, per entendre'ns i per no fer un discurs teòric, ens entendríem molt més si parlem de cultures populars que totes sumen. És a dir, nosaltres no existeix una cultura popular catalana, allò, per dir-ho d'alguna manera, de puresa, perquè seria parlar des d'un punt de vista etnocèntric. Això és molt perillós. Molt. Perquè, al final, treballem des d'ideologies. Parlar des d'una ideologia etnocentrista, tots sabem a Europa on la va portar fa 70 anys, Llavors, a totes aquelles cultures, totes aquelles persones que aporten, estan contribuint al constructe cultural. Per dir-ho d'alguna manera, la meva àvia, per parlar en plata, que seria més que centenària, la meva àvia no havia menjat mai un gazpacho. Sí, i això ella considerava fins i tot... Perquè, clar, això venia de fora, El gazpacho venia de fora. Ara tots nosaltres mengem gazpacho. Vale? Per posar un exemple, estic caricaturitzant el fenomen, però també, dintre de 4 dies, si no ara, evidentment, a casa tots estem fent cuscús i tabulers, i estem fent menjars propers a la cuina llatina, etcètera, etcètera. Això suma. Això s'incorpora al nostre constructe cultural. Això és, alguns... algunes aportacions ja són catalanes perquè les estem generant aquí i d'altres ho seran de dret propi.
Em tranquil·litza perquè si no estem traint res ni ningú.
La gent es tranquil·litzi.
Ah, Avui a la veu meu de Ràdio Estel estem buscant la llista de les 10 sardanes que més us agraden, que més us agraden, que no vol dir necessàriament les millors o les tècnicament més ben composades o les que tenen més èxit. No, 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 les que més us agraden, que és una forma de minimitzar la tragèdia que significa el fet d'haver-ne de triar només 10 entre els centenars i centenars i centenars de sardanes que s'han composat al llarg del temps. I estem aprofitant per parlar de tradicions, i ho fem amb la Mateu Carbó, que d'això de les tradicions en sap un munt i ens està aclarint moltes i moltes i moltes coses. Suposo que, com tothom, hem escoltat parlar moltes vegades, també vostè, senyor Carbó, d'allò que... Sobretot això ho diu la gent gran, eh? Allò de que les tradicions es perden, que la gent jove ja no celebra les tradicions com ho fèiem nosaltres. Hem d'estar preocupats per tot això?
No, en el sentit de... A veure, no ens hem de preocupar. Hem d'observar què passa. Jo m'ho miro des d'un punt de vista del curiós que li agrada aquest fenomen. Però les tradicions és com tot. Les tradicions es mantenen vives mentre són útils a aquella comunitat que les celebra. El dia que deixen de tenir sentit, les deixen de fer. Hi ha qui diu, oh, però llavors, allò que dèiem, perdre el patrimoni. Sí, però és que aquest patrimoni ha de ser útil i ha de tenir un sentit. Si no, el que fem és fossilitzar. Fossilitzar una tradició. I fossilitzar una tradició és el pitjor que li pot passar. Hi ha dues coses que són els grans enemics de les tradicions. Una, fossilitzar perquè perd vitalitat. I dos, infantilitzar-la perquè vol dir que la vols mantenir viva d'una manera fora de context. Entenc. I fora de la força. Això són un dels dos grans enemics.
Deixi'm frivolitzar una miqueta. Per exemple, a casa meva, com en tantes llars catalanes, quan hi ha la tradició, per exemple, quan et conviden a dinar a un lloc, has de portar el tortellet o el braç de gitano o allò que sé.
Això és fantàstic.
Això també
és un costum.
Això és un costum, eh?
Això és un costum...
Ja sé que és menor, eh? Però
que està molt bé, perquè els pastissers tenen dret a viure del seu treball. I no ho tenen fàcil, eh? No ho tenen gens fàcil últimament.
Per tant, mantinguem-ho, eh?
Sí,
com a tradició o com a intent.
A mi m'agraden molt els de cabell d'àngel, ja t'ho diré. Els tortells de cabell d'àngel, per mi, a mi personalment, em porten els diumenges de casa. El meu pare era pastisser.
Ah.
I llavors, els diumenges...
Quina sort.
Sempre portava tortells. I bé, els de cabell d'àngel, que a mi m'agradaven molt, i llavors els de massapà, que a casa en dèiem, clar, si un era de cabell d'àngel, l'altre era el del cabell de dimoni.
Les tradicions es traspassen, sempre s'han de dir que es traspassen de pare a fills, a través dels avis. Si tenim en compte que els nuclis familiars s'han canviat tant en els últims anys, aquesta transmissió també deu tenir unes variants diferents,
esclar,
eh?
Esclar, d'entrada, els rols. Els rols en una casa han canviat. Abans hi havia uns rols molt marcats de l'avi, la mare, l'avi i l'àvia, llavors hi havia una segona generació que probablement vivia en el mateix domicili.
Sí, clar.
Per tant, hi havia una altra parella que eren més joves, que eren els fills i els nets, no? Ara normalment són famílies nuclears les que vivim
I de molta diversa formació.
I de molta diversa formació. Hi ha famílies monoparentals, famílies de pare i pare i fill, de mare a mare i fill, de mare sola, pare sol. És a dir, hi ha totes les combinacions possibles i tots són famílies, no? Llavors, clar, aquests rols canvien, però sempre la tradició acaba buscant aquella manera, és a dir, nosaltres acabem buscant aquella manera, doncs, per fer aquesta transmissió. El cas del Nadal amb el pessebre és espectacular.
Sí.
Per exemple, com fem el pessebre, tots tenim molt marcat de com l'avi baixava la caixa de l'altell, i, curiosament, aquells mateixos patrons se segueixen repetint, encara que no hagi l'avi, doncs ho fa la germana, ho fa... És a dir, ens repartim aquells papers, però en el fons seguim d'alguna manera, i ara he dit la paraula clau, seguim fent el mateix ritual. És a dir, seguim ordenadament aquelles coses que feien per fer el pessebre.
Com anar a la muntanya uns dies abans a buscar la molsa.
Compte amb això.
Sí, però també, eh? Sí, és una cosa que tenim tots al cap.
Exacte, sí, però nosaltres hem de dir que no la fem. No, que està protegida.
Molt bé, molt bé. Perdó, però en fi, vull dir, però sí que és veritat que tots tenim aquella imatge d'haver anat amb l'avi a buscar-ho.
I anar a la Fira de Santa Llúcia a buscar aquella figura.
Exacte. Molts n'hem après a través les tradicions, on ens han arribat, no només a través de la família, sinó també a través de la nostra participació, jo que sé, grups d'esplai, d'excursió, la coral, el grup de teatre... Per tant, aquí l'associacionisme hi té un punt importantíssim.
En aquest país, l'associacionisme és no només important per la transmissió de les tradicions, sinó que és important perquè és un esquelet que vertebra perfectament aquest país i el té fort. Nosaltres, sense associacionisme, haguéssim perdut a cada bugada un llençol. En aquest país, l'associacionisme ha fet aquella mena d'esquelet esquelet i també de musculatura que aguanta quasi bé tot, fins i tot és de vegades actua de substitutori d'administracions, d'institucions polítiques per tirar endavant coses. Vull dir, no cal que ens estenguem, tots tenim exemples darrerament, no? Doncs amb les tradicions ha sigut molt important. Per exemple, jo recordo, i allò va ser clau per recuperar les castanyades aquí en el país, sí. Recordo uns fulls que feia Tradicions i Costums d'Òmnium Cultural, estic parlant dels anys 70, finals dels 70, principis dels 80, que doncs, les castanyades, al deixar-se de celebrar el Tots Sants entès com un ritual de record i de culte als abans passats, la castanyada també va decaure. Va decaure. Doncs van ser prou hàbils doncs, per crear una campanya des de les associacions per celebrar les castanyes associatives. I això va fer que tornessin a refutar. Una cosa similar van fer amb el tió, també, i amb moltes altres tradicions. Però realment li van donar un nou context i l'associacionisme ho va permetre. Va ser qui va reimpulsar la tradició.
No haurem de fer un altre programa.
Perquè,
clar, és que no tenim gairebé més temps i tinc la sensació que ens queden moltes coses per que ens pugui explicar l'Amadeu Carbó. De tota manera, abans d'acabar, la tracaré una miqueta. Quina és la tradició que no ha deixat mai de celebrar l'Amadeu Carbó?
Els Reis.
Els Reis, eh?
Els Reis.
Ens ho deia una persona també.
És
curiós, està bé.
Els Reis, els Reis. No que no hagi deixat de celebrar mai, sinó que és potser una de les que jo sento... Sant Joan i Reis, per exemple, per mi són molt potents. N'hi ha més, però Sant Joan i Reis. Sí.
Nosaltres, ens han quedat moltes preguntes per fer-li, en tot cas, només recordem que podeu escoltar tot el que en sap i molt de tradició, de cultura popular, a través d'un programa de ràdio,
i tant,
que es pot escoltar per internet,
i
que a través de festafesta.net,
i allà trobareu setmanalment un programa de ràdio al servei de tothom que és amant de la cultura popular o dels curiosos, també.
Avui l'hem estirat del seu programa de ràdio i hem portat un altre programa de ràdio, que és La Veu Meu. Amadeu Carbó, moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres. I jo encantat i oh, Déu meu.
Oh, Déu meu. Cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida.
Doncs estem parlant avui també de tradicions, el dia que busquem la llista de les 10 sardanes que més us agraden, aquelles que no podeu deixar de dir per una llista de 10, per un top 10 que avui volem fer, amb 10 títols de sardanes, de les moltes i moltes i moltes, centenars i centenars de sardanes que existeixen, n'hem de triar 10 pel nostre top 10 particular d'avui. A la primera part del programa ja hem escoltat algunes notes de veu que ens heu enviat a través del WhatsApp, en les quals ens manifestàveu les vostres predileccions, quines són aquestes sardanes que més us agraden, però missatges escrits a través de les xarxes socials, del correu electrònic i del mateix telèfon del WhatsApp n'hem rebut un munt, infinitat de títols de sardanes que ara intentarem resumir, no les podem dir totes, però intentarem dir-ne tantes com puguem, de les que formaran part, algunes d'elles, de la nostra llista d'avui, del nostre top 10 de Ràdio Estel. Per exemple, a través de xarxes socials ens arriben els missatges de la Montse RS, que ens diu l'Empordà. És molt bonica, ens diu. Efectivament, l'Empordà, entenem l'Empordà com la sardana, No pels més joves que de seguida escoltaran la sopa de cabra, no. També va tenir molt d'èxit, però ara busquem la sardana, que és molt anterior a aquest èxit del grup de sopa de cabra. La Laia Cobo ens diu els degotalls. Una sardana que està dedicada precisament als degotalls de la muntanya de Montserrat. Albert Cortacans ens diu Girona m'enamora. El Jorupo Lliris Blaus. La Mireia Llobet ens parla... avui la sardana que ens diu la Mireia Llobet l'ha dita tanta i tanta i tanta i tanta gent que us en faríeu creure. Ens diu la Santa Espina, un clàssic, efectivament. L'Antònia Rubió, a través del correu electrònic, ens diu la sardana de les monges d'Enric Morera. Com exalumne de les monges encara guardo bons records, ens notifica. El Miquel Jou ens diu Girona Imada, que es noti la presència dels gironins. Molt bé, Miquel, aquí queda constància. La Mariona MR diu el meu racó preferit per escoltar sardanes és sempre la plaça del poble. I jo hi poso sempre, per acabar la ballada, la Santa Espina. Perfecte. El Pere Alegre ens diu Baixant de la Font del Gat. A més, fa de bon cantar, efectivament, perquè té una lletra molt fàcil i que s'ha popularitzat molt. El Jordi Riquelme diu La Sardana del Vallespí, de la Cançó d'Amor i de Guerra. La Mercè, del Saltiró de la Cardina, la Santa Espina i l'Empordà, una altra vegada. Albert Roig ens diu La Maria de les Trenes i La Sardana de les Monges. El Ricard M.M. ens diu No sé el títol, però aquella que parla de la Moreneta, que és la fe del poble català. Doncs jo diria que és La Moreneta, eh? És La Moreneta. Es diu així La Sardana, no m'ho diria pas equivocar, però em sembla que és així. I el Raimon Pere Caula ens diu La Santa Espina, l'Empordà i Llevantina. I per acabar, n'hi ha més, eh? Però acabem aquí. L'Esteve ens diu Sota el Mas Ventós i La Santa Espina. Ja veieu que La Santa Espina es va repetint en uns i altres missatges. Déu-n'hi-do, tenim moltes sardanes avui per triar. No sé com ens ho farem, però al final, com sempre, ho haurem de fer. Haurem de triar les 10 sardanes que més us agraden. I què hi diu internet del món de les sardanes? Doncs segur que la Marisol de la Orden ho ha trobat tot i més. Bon dia, Marisol. Què diu internet?
Bon dia. Doncs mira, m'ha fet molt gràcia perquè, si vols, podem parlar una miqueta de la projecció internacional de la sardana.
Sí.
I goita, ja el 1908 hi havia la Copla Antiga del Pep, que aquests ja tocaven sardanes a París i a Londres.
Sí.
És com curiós. Mm-hmm. I llavors hi ha la Copla de Figueres, que és bastant coneguda, que realment, de la mà del Pep Ventura, és on es va donar la projecció, o sigui, la projecció internacional, i les sardanes llavors ja s'ha conegut a tot el món.
Molt bé, això és el que trobes a nivell de projecció internacional, però hi haurà moltes més coses, clar.
Sí, i tant. Sí, sí. I, per exemple, l'any passat es veu que es va proclamar la capital de la sardana, Perpinyà.
Mm-hmm.
O sigui que...
Doncs ara estan contents a Perpinyà. Dic que aquests dies, no? Dic que amb les eleccions ha guanyat l'ultradreta. I ara, vaja, sí, això no està renyit amb les sardanes, evidentment, eh?
No.
Però, en fi, la cosa és complicada allà, sí, sí.
Absolut. I per fer una miqueta diferent, he estat mirant algunes danses, sobretot a Europa, que es podrien equiparar a la sardana, doncs, nostra, diguéssim.
Uh-huh.
I, per exemple, a Irlanda hi ha un ball que es diu Gran Celi.
Sí.
Després, qui vulgui que ho mirar, ho pot buscar. I a Anglaterra hi ha dues danses, que una és la Morris Dance i l'altra May Popple Dance.
Ah, molt bé.
Molt típics d'allà.
Això podríem dir que és equivalent a la sardana d'aquí, eh? És a dir, equivalent a l'hora de parlar de com a ball nacional o dansa tradicional.
Sí. Exacte, sí, 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 és això. Mm-hmm. I a Alemanya hi ha, també no sé si ho pronunciaré bé, però diu Sterz. Tant,
algo així. Si no ho has pronunciat bé, no seré jo qui et digui el contrari, perquè no en tinc ni idea. Per tant, ens creurem que és així, eh?
Per tot arreu. I potser també, bueno, i anomenar Itàlia, que és la tarantela, que, bueno, és el més típic d'allà.
La tarantela, sí, home, aquesta encara m'hi atreveixo. Bueno, no ballar-la, però m'atreveixo a dir-la, sí, sí. Sí, tots aquests podríem considerar que són balls equivalents a la sardana en els seus respectius països, eh?
Exacte, sí, he volgut triar Europa perquè eren molt més semblants.
Sí.
I a mi em fa gràcia anomenar aquí a Aragó, per exemple, la Jota.
La Jota aragonesa, escolta'm, sí. Jo vinc de descendència aragonesa, i tu no saps la de diumenge al matí, quan era molt petit, molt petit, que m'havia passat al Centre Aragonès de Barcelona escoltant jotes aragoneses.
Oh.
Tant és així que jo crec que vas... Perdó, Perdó als aragonesos de Barcelona i de Catalunya que estiguin escoltant. Em sembla que li tinc una mica de rebuig ara a les jotes aragoneses, però per culpa d'allò, Per culpa d'aquell motiu.
De tant que ho vas viure, no?
Sí, sí. Però te'n podria cantar una, que no ho faré, que no ho faré, però te'n podria cantar més d'una, sí.
Que guai. Doncs això, les jotes no fiquen anomenar-les. I hi ha una cosa curiosa a Barcelona, bueno, ja sabem, si recordem els Jocs del 92,
mm-hmm.
allà, i ara si ens en recordem, van actuar molts sardanistes, ja no sé com la forma de les anelles olímpiques, i això surt a tot arreu. Quan busques sardana surten aquestes imatges,
sí.
que això va ser també a nivell internacional, clar, es va veure.
Sardanistes es van comportar millor, ja m'entendreu, millor que els atletes, Perquè els atletes els van haver de cridar l'atenció, els van dir que baixessin de l'escenari. Els sardanistes no, els sardanistes ballaven a baix,
És veritat, és veritat. Clar, però aquí imagina les sardanes, imagina la quantitat de persones que ho van arribar a veure.
Imagina't. Està molt bé, perquè és una forma d'internacionalitzar la nostra dansa i donar visibilitat fora de casa nostra, que aquí ja està bé, però ja ho sabem i ja ho coneixem, però l'important de vegades és aquestes tradicions fer-les conèixer. Però em consta que tant les sardanes com els castells, que són dues tradicions
sí?
barrabades, molt barrabades i molt de casa nostra, se saben internacionalitzar bé, eh? I es veuen bé, eh?
Sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí, és veritat, les dues, i a més hi ha actuacions a molts llocs a diferents països. Mm-hmm. Això, i tant.
Tu balles sardanes, Marisol?
Jo m'encanten les sardanes, i de petita sempre ballava sardanes, i ara puntualment per alguna festa, com l'últim que vaig fer, va ser aquest any, no, el Sant Madí, que és la festa de Sant Cugat,
sí.
Vaig ballar sardanes.
Ah, molt bé, molt bé. Però compta si reparteixes o no?
Mana?
Si compta si reparteixes o només balles i ja està?
Ara no. Només
ballo. Molt bé, molt bé, molt bé. Va, no et posaré més en compromís. Alguna cosa més, Marisol, referent a les sardanes internet?
Mira, doncs, home, podríem dir que el que consta és que el Dia Universal de la Sardana consta el 17 de juny.
Molt bé.
I mira, també ha estat bé avui fer aquest programa.
Sí, perquè està molt proper a acabar el mes de juny, que l'acabem precisament amb aquesta llista de 10, de les 10 sardanes que més us agraden, que a més, deixa'm-ho dir, Marisol, és una llista que ens reclamava molta audiència, ens ho havien dit, i per tant, fent cas als seus desitjos, avui hem volgut fer-la realitat. Gràcies, demà hi tornarem amb una altra llista nova.
I tant, gràcies, Miquel.
Adéu-siau, bon dia.
Fins ara.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Doncs ja diria que ja ho tenim tot, que tenim ja totes les opinions vostres, tant les en forma d'àudio com les format escrit, que tenim tota la informació que ens hem permès gràcies a la Marisol de l'Ordi, també l'informe inicial del programa, i per tant serà moment de fer la llista de 10. Recordeu que entre tots els que participeu sortejarem d'aquí molt poc un lot de vins Lovers Wine Elegance. Tenim la llista a punt i us la fem saber.
Cada dia una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
La sarsuela Cançó d'amor i de guerra de Rafael Martínez Valls incloïa la sardana que es va fer molt popular, el Vallespir.
Número 2.
És la moreneta la fe del poble català. Així resaven els primers versos d'una sardana que es va fer molt popular en unir fe i patriotisme. És la moreneta.
Número 3.
Una sardana d'Enric Morera, inspirada en un poema d'Àngel Guimerà i que canta moltes de les corals de Catalunya. La sardana de les monges.
Número 4.
Vicenç Bou és un altre dels compositors de sardanes més reeixits. De les seves composicions en destaca aquesta, Llevantina.
Número 5.
De Josep Saderra i Puigferrer en destaca una sardana que es va fer molt popular també per la lletra de Ramon Rivera, la Maria de les Trenes.
Número 6.
Un altre del mestre Enric Morera, un dels compositors de sardanes que més patrimoni musical ens ha deixat, Baixant de la Font del Gat.
Número 7.
Vicenç Bou apareix novament a la nostra llista d'avui de l'Odeu meu amb el Saltiró de la Cardina.
Número 8.
Sopa de Cabra va fer popular el tema l'Empordà, però el res tenia a veure amb la sardana del mateix nom que va escriure Enric Morera amb lletra de Joan Maragall i que és una altra de les sardanes més cantades per agrupacions corals, l'Empordà.
Número 9.
Els gironins han deixat avui constància de la seva fidelitat a la terra a partir de votar per aquesta sardana de Vicenç Bou, Girona animada.
Número 10.
I tanquem la nostra llista d'avui amb la sardana més votada i, per tant, la que més agrada a la nostra audiència. El fet d'haver-se convertit en gairebé un himne alternatiu a l'Oficial de Catalunya hi deu tenir molt a veure. El binomi Enric Morera-Àngel Guimerà tornava a funcionar. La Santa Espina. Doncs un minut ens falta per arribar al punt de les 12 i hem trobat ja la llista de les 10 sardanes que més us agraden. És el que hem escoltat i gràcies a la qual hem arribat al final del programa d'avui. El lot de vins Lovers Wine Elegance, avui farem arribar al Ricard MN, que ens deia, no sé el títol, però aquella que parla de la moreneta. Doncs també ha entrat a la nostra llista. Demà dimecres hi tornarem i ho farem una llista culinària, que ja hem comprovat que tenen molta acceptació entre vosaltres. I com que ja som immersos en ple estiu, demà buscarem els 10 millors plats per l'estiu. 10 plats, si voleu, 10 receptes per quan arriba la calor. De les sardanes, els plats per l'estiu. Per cert, ja que parlem de sardanes, els diumenges a Ràdio Estel, tot sardana, amb Gerard Carrion, de 9 a 10 i mitja, a 2:15 del matí, és el programa de sardanes de Ràdio Estel. Gràcies a tots per participar un dia més i a tot l'equip que ha fet possible el programa, el Jordi Carretero, el David Murga, la Marisol de l'Orden i el senyor Ramon. Demà hi tornarem a partir de les 11 i pocs minutets. Fins aleshores, que tingueu un molt bon dia. Recordeu, busquem receptes de cuina per l'estiu. Adéu-siau, bon dia.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.